Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. Avui hem de repassar tota l'actualitat que ve carregada. Parlarem també i molt de llibres. Inaugurem pràcticament el mes dels llibres per excel·lència i ho farem amb la visita de la Maria Lluïsa Amorós, que ve amb nova novel·la sota el braç. I també parlarem de llibres i teatre. Ho farem amb Arola Editors, que acaben de rebre un premi important, un reconeixement per aquesta tasca que fan a l'hora de publicar obres teatrals. A partir de la una agafarem la Nacional 240 perquè hem de repassar la cartellera amb el Ricard i la Laura. Ja saben que serem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre. I siguin on siguin, és molt fàcil, ens poden escoltar a través d'internet, a través del web o l'app, buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Ens alçaré la província de Tarragona pel que ens queda d'aquest divendres. Temperatures amb pocs canvis, 21 graus a Tortosa, 19 a Reus i a Tarragona, 18 al Vendrell i 17 a Gandesa. El vent bufa de component és força suau. De cara a demà començarem el cap de setmana amb el cel serè. Potser veurem alguns núvols a la zona del Camp de Tarragona i al Baix Camp, però durant la tarda aniran desapareixent. Les temperatures també patiran pocs canvis, 4 graus de mínima a Gandesa, 6 a Reus, 7 al Vendrell i a Tortosa, 8 a Tarragona. Les màximes, la més alta la tindrem a Tortosa amb 20 graus, 18 a Reus, 17 a Tarragona, al Vendrell i Gandesa. El vent bufarà de forma variable, força suau. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Pel que fa al trànsit, aquesta hora, circulació amb congestió a la TV baixa 35-31, a Bot, en aquest cas, en tots dos sentits de la marxa, a causa d'una filmació. Hi ha talls intermitents en aquesta via.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Denuncien a l'Ajuntament d'Alfara de Carles, al Baix Ebre, per autoritzar espectacles taurins en públic a la ramaderia Mur del municipi. La denúncia l'ha fet el torero tarragoní Rubén Marín. Segons assegura, els ramaders continuen venent paquets adreçats a turistes que visiten la Costa Daurada, sobretot russos, que inclouen, sota la denominació de corrida, temptejos de braus amb toreros novells i cavalls, espectacles flamencs i també dinar. Interior ja va expedientar aquesta ramaderia fa 2 anys per la mateixa qüestió, després d'una sentència que declarava il·legals aquests temptejos. Marín, que dirigeix l'empresa Toros Costa Dorada SL, es declara creador del concepte d'espectacle a la ramaderia d'Alfara i assegura que va haver de traslladar-se al País Valencià per continuar l'activitat arran de la prohibició. Ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Ves como también lo venden en los turoperadores, todo con fotos de toreros vestidos de torero y en ruso pone corrida y luego el ticket que de venta, que también aporto, también pone corrida, o sea, a ver, blanco y en botella, no me venda usted que es un tentadero cuando, aunque sea publicidad engañosa la que está haciendo el tour operador y usted no tenga por qué saber cómo lo vende, pero sabe que está poniendo corrida en la boca de todo el turismo que va a ver a su finca lo que usted está queriendo maquillar como un tentadero y un trabajo de campo.
Més coses. L'alcalde de l'Arboç assegura que és innocent dels delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències pels quals l'investiga el jutge. Diu que se sent perseguit i assetjat per un policia local del municipi. Segons ha explicat, el jutge l'investiga per presumptes irregularitats en el canvi de nom d'un vehicle i en la creació de la plaça d'inspector al cos de policia local, una plaça a la que el sergent denunciant no va poder aspirar perquè, diu, no complia la formació mínima necessària. Joan Sanz ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
Una persecució constant. Jo em vaig, en el ple em vaig dir una sèrie de referències, però vaig tindre una molt clara que va ser el juliol del 2018, que en 30 minuts em va posar 3 multes. Això penso que és un rècord Guinness i no estaven clares i per això també les vaig recórrer a la base.
Estàs informat.
En successos, detingudes 7 persones que estarien vinculades a atracaments a benzineres al Baix Penedès i a l'Alt Camp. Entre els detinguts hi ha 2 menors. Tots són veïns del Vendrell i de la Pobla de Montornès. Les detencions s'han fet arran de l'última sala on una benzinera va ser a Bellvei, on van entrar amb ganivets i un bat de béisbol. Es van endur la cartera d'un client i també la recaptació de la benzinera. Els van detenir poc després i, estirant aquest fil, se'l relaciona amb altres atacs similars a la zona. En un dels casos, fins i tot van utilitzar un esprai de gas d'autodefensa contra els treballadors de la benzinera per poder neutralitzar-los. Segons els Mossos, els dos menors perpetraven el robatori mentre l'altre els esperava en un cotxe a la sortida per fugir. El cas continua obert i es podrien fer més detencions. I agents rurals i Mossos investiguen si tres petits incendis que s'han produït al Fara de Carles han estat intencionats. És la principal hipòtesi de treball, ja que els focs es van localitzar en espai molt propers i en una franja de només 4 hores. L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha acatat la resolució de la Junta Electoral que l'ordenava retirar la pancarta de suport als presos de la façana de l'Ajuntament. Aseguren des del consistori que la lona ja no es pot veure, tampoc el llaç groc que l'acompanyava. Però atenció, l'organisme també ha dictaminat que els funcionaris del consistori reusenc no poden lluir els llaços grocs mentre treballen, ja sigui dins o fora del període electoral. Pellicer anuncia que recorrerà l'ordre de la Junta Electoral i que, una vegada passin les dues cites, tornaran a penjar la pancarta a la façana. Hi ha més qüestions en plana cultural. L'artista plàstic ballenc Pere Espanyol exposa fins al proper 5 de maig al Centre d'Art de Tarragona, al Tinglado 2 del Moll de Costa, la seva darrera obra, l'exposició Narratives Particulars. La mostra permet veure una trentena de peces, algunes inèdites i d'altres que són un recull del més destacat del que ha produït fins l'any 2019. A cavall entre la il·lustració, la pintura i l'escultura, els grans protagonistes són sempre personatges inquietants que miren d'establir un diàleg amb l'espectador. Ho explicava el mateix artista Pere Espanyol.
A vegades tampoc no tinc una idea predeterminada, Sobre la marxa vas fent. Per exemple, aquest que té els ulls pintats, perquè aquest té ulls i l'altre no? Perquè té ulls i ja està, no? Suposo que és una cosa que arrossegues una mica i perquè dins tens uns quants arxius que els vas obrint i tancant quan t'assembla i ja està, no?
De Tarragona cap a Amposta, on el Centre d'Art Lopati i l'Institut Pere Mata col·laboren per trencar prejudicis en el projecte Mos Mirem, amb l'exposició de més de 200 retrats als seus murs. Tots ells són de gran format, en blanc i negre, i es barregen estampades des de fa uns dies als murs i façanes d'aquests dos equipaments veïns. El projecte col·laboratiu Mos Mirem vol d'aquesta manera que la ciutadania reflexioni sobre els espais com a generadors d'estigmes i que en aquest cas concret contra els prejudicis que pateixen els usuaris del Centre de Salut Mental. Escoltem al comissari de la mostra, Alfred Porres, i també a la supervisora d'infermeria de la unitat polivalent de l'Institut Pere Mata, Georgina Casanova.
Mirar-nos és el contrari de prejutjar, és a dir, prejutjar és saber de l'altre sense conèixer-lo, i mirar és convidar a intentar conèixer l'altre sense haver entrat en contacte. Mirar-nos és convidar-nos a trobar-nos, a entrar en contacte.
No, jo no sé si s'acabarà aconseguint l'objectiu final, que és trencar l'estigma, però el que sí penso és que d'entrada mos convida a la reflexió, no? Perquè, bueno, si mos ho plantegem, passem pel carrer, és una obra que crida l'atenció, si més no, i llavors penses, bueno, què veig a les fotos, no? Pues això, veig persones.
De moment, les imatges es mantindran penjades als murs i façanes fins al juliol. S'acabaran documentant, arxivant i publicant al web del projecte, www.insideoutproject.net. I per acabar els expliquem que la Plataforma en Defensa de l'Ebre organitza la seva gran festa reivindicativa a Amposta aquest dissabte, dia 30, celebren així la majoria d'edat del moviment social. Començaran a 6:15 de la tarda amb activitats per al públic infantil i seran fins la matinada amb diferents artistes del territori. Llibres, pallassos, jotes, puntura, circ, castellers i les actuacions musicals seran les protagonistes de l'acte. A punt d'arribar a 2:15, anem als esports, cap de setmana amb el bàsquet com a protagonista. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia, Mònica. Els Crazy Dunkers seran els encarregats de realitzar l'exhibició de bàsquet acrobàtic de primer nivell a Reus demà dissabte. Es fa amb motiu de la ciutat del bàsquet català Reus 2019. El conjunt està integrat per 11 artistes i és un dels més especialitzats en aquesta disciplina en el panorama internacional. Han realitzat més de 1.000 espectacles per tot el món. Al show podrem veure esmaixades amb trampolins. Els integrants d'origen francès acumulen 6 rècords del món en dues disciplines, l'esmaixada més llarga de 6 metres i 20 centímetres i el número més gran de salts amb esmaixades en 30 segons. El grup oferirà dues sessions, una a 1:15 i l'altra a 6:00, i de 12 a 7 de la tarda qui vulgui podrà realitzar diferents activitats d'entreteniment. I continuem amb el tennis perquè aquest diumenge comença el primer torneig internacional de tennis juvenil Ciutat de Tarragona. Fins al 7 d'abril, un centenar d'esportistes de 22 nacionalitats diferents participaran en la categoria masculina i femenina, individual i en dobles. La cita reuneix a promeses del circuit mundial Red Cup. Per presenciar l'esdeveniment, l'entrada serà gratuïta per a aquells aficionats que vulguin apropar-se a les instal·lacions. A més, dins de la programació, el dilluns 1 d'abril, el tenista Marc López participarà en un clínic de promoció del tennis.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Estefania. T'hi veus fent una esmaixada des del trampolí? No. No. Doncs hi veiem, ho deixem als professionals.
Sí.
Gràcies. 31 minuts pràcticament que passen de les 12, un minut i escaig per la publicitat i seguim.
Oye, ¿tú llevas unos Dorking by Fluchos?
Los uso para todo. Puedo ir a trabajar con ellos porque aguanto perfectamente todo el día. O incluso salir a cenar porque sus diseños son elegantes y cuidados.
Es que con sus suelas flexibles y las pieles de primera calidad te olvidas del dolor de pies. Fluchos, comodidad absoluta.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Vuelve el mes del circuito de viajes El Corte Inglés, con más de 1.500 circuitos por todo el mundo. China, Tailandia, Canadá, Costa Rica, Francia, Italia, Praga, Viena, Croacia, Polonia, Rumanía, Rusia, Inglaterra. Elige ya tu circuito y resérvalo por solo 60 euros por persona. Hasta un 12% de descuento y pago en 6 meses. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Ven al mes del circuito de viajes El Corte Inglés y date una vuelta por el mundo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
Pàgina zero.
El xalet i el jardí havien envellit, soques cargolades, escorces escamades, pintura escrostonada a la façana, dia rere dia del sol estiuenc, de tardor i d'hivern, de pluja, de tramuntana i de salobre. L'entorn conservava secrets explicats en veu baixa, amors clandestins, trencaments i disgustos, tot quedava allà en la memòria del jardí vetust. El temps i la vida n'hi havien deixat la petja com en elles. Doncs aquest és un fragment del nostre llibre protagonista de la setmana, Pàgina Zero avui per Berenar sota les moreres, la nova novel·la de Maria Lluïsa Amorós. Maria Lluïsa, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia a tu, Mònica.
Benvinguda, és una tradició, ja vas a llibre per any.
Sembla, ho sembla. No, no, és la realitat, però és així. No, no. Em poso a treballar i vaig fent, i quan el tinc acabat, doncs,
jo encantada ja de que vinguis a parlar-ne. No sé si és una cosa que sorgeix de manera natural o tu marques una mica de dir no, ha de sortir un projecte més o menys cada any.
No m'ho marco. No? El que passa és que, a veure, com que ja estic jubilada i tinc molt de temps per a mi, per fer el que m'agrada, doncs una de les coses que també m'agrada molt és doncs, escriure. I llavors, esclar, si tinc unes quantes idees anotades a la llibreta i ja he acabat una novel·la, passa un temps determinat, perquè evidentment que has de descansar
sí.
També el cervell, no? I llavors m'hi poso i llavors vaig treballant. I com que m'agrada treballar cada dia sense forçar res absolutament, sinó perquè per gust, i m'hi passo moltes hores, doncs arriba un moment que ja l'he acabat i doncs i si és i ets a temps a fer-ho al cap, vull dir que si és al cap d'un any doncs és casualitat.
Perfecte.
Jo no sé si el proper estaré 2 anys o més. No.
Clar,
ho sé.
Suposo que depèn de la història, no? Hi ha
sí.
Històries que et porten més temps treballar-les, altres que sorgeixen com més ràpid, de manera natural. Has dit ara, vaig anotant coses, no? No sé si recordes el moment o allò que, aquella anotació que vas fer, que va ser una mica la llavor d'aquest Berenar sota les moreres.
Doncs sí, a veure, l'anterior de la casa de Rose Warren, que és el de l'any passat, doncs era el retorn de l'Àngela.
Sí.
I també eren 4 amigues molt diferents que es troben en un jardí. El que passa és que la història no té res a veure, perquè la història del retorn de l'Àngela, el protagonista és la casa i el jardí de l'Àngela, no? És a dir, com una mica el comiat. I llavors, doncs, el tema de la seva mare, els orígens de la seva mare, és a dir, que no té res a veure. El que passa és que les quatre amigues, que tenen una conversa perquè fan un dinar i evidentment, es retroben també després de molts anys de no veure's, en aquí, a Bernat sota les Moreres, el tema més important és la trobada i tot allò que es diuen i que no es diuen i tot el que hi ha en l'interior d'aquestes quatre dones que, amb l'excusa que celebren els 60 anys aquell any, doncs es troben perquè una d'elles, que és l'Olívia, doncs per un motiu puntual té moltes ganes que es trobin.
De retrobar-se, sí.
Sí. I el que passa és que totes viuen escampades i és difícil coincidir, però ho aconsegueix. I llavors resulta que quan es troben realment són unes desconegudes, perquè la vida doncs, pesa molt en cada una d'elles, no?
Sí.
I llavors doncs, expliquen algunes coses, però en el fons tot allò, tot aquella introspecció psicològica que faig sobre elles, això i el retorn, elles en aquell moment quan es retroben tornen a la seva joventut i a tota la maduresa de la vida fins a arribar als 60 anys, doncs això és una cosa que coneix el lector només, perquè en realitat allò que tenen més profund, més pregon en el seu interior, ho callaran.
Sí, ho expliquen al lector. De fet, és una...
Sí.
Ara parlarem més de la història i dels personatges, però volia començar per l'estructura, que al final aquesta novel·la vas fent salts en el temps, no? Cada
sí.
capítol o minicapítol és un salt en el temps i al final hem d'anar, els lectors, hem d'anar construint, no?, aquesta història en el temps. És com un puzzle, d'alguna manera.
Sí.
Ens fas aquí treballar
sí.
una mica.
Sí. Sí, hi ha monòleg interior, no? Sí, sí.
Uh-huh. Vull dir, aquesta estructura també és un concepte diferent, no? Allò
sí.
d'anar saltant d'un any a l'altre, no? De 2014, de sí. cop saltes al 2004.
Les dates són importants.
Les dates són sí. importants per seguir el fil de la història,
sí.
exactament. Al final, podríem dir que és un viatge en el temps, aquesta història, però sobretot és un viatge també en les emocions, no?
Sí.
Dir, és una novel·la sí. molt emocional i molt sentimental.
Sí, 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 hi estic d'acord.
Sí, a més, has dit ja, ens has apuntat, quan ara que ens has fet aquest resum una mica del punt de partida, hi ha tantes coses que no explicarem de la novel·la, senyores i senyors, que no els hi penso dir, tot i que podria, que jo ja l'he acabat, però no els hi diré que el motiu, per exemple, que desencadena aquesta trobada entre les
sí.
quatre amigues, no? És molts detalls importants que no podem desvetllar en aquesta entrevista, els
no,
ho deixo
no.
per la lectura, però sí que una cosa important és això, aquesta relació de les protagonistes amb el lector, amb la lectora, en aquest cas,
sí.
perquè hi ha coses que només ens expliques a nosaltres, als
sí.
lectors, no entre elles.
No, entre elles no.
No, llavors el lector aquí està en una posició de domini,
sí.
Maria Lluïsa.
Sí, sí,
tota
sí.
l'estona.
Sí, perquè això és el que també passa. Les dones sempre parlem bastant, ens expliquem moltíssimes coses, però sempre conservem molts detalls i moltes històries per nosaltres, o fins i tot, com fan elles, canvien la realitat. És a dir, fins i tot arriben a mentir una mica.
Uh-huh.
És a dir, una d'elles parla de la seva vida perfecta, tot és molt bonic, els seus fills, el seu marit, la seva feina, la seva situació. És a dir, perquè és la imatge que havia donat ella, que és la que viu més lluny, que vivia als Estats Units, doncs, i llavors, clar, ella no pot canviar aquella situació, no pot desenganyar les amigues, no? És a dir, és una cosa que penso... que passa a la realitat, també.
Mm-hmm, exacte. És una història de dones, sobretot, també hi ha homes que són molt importants
sí.
En la història, però
sí.
És una història de dones que no vol dir que sigui pensada per dones, lectores, en aquest cas, no?
No, evidentment que no. Ahir em va fer molta gràcia que em va comentar una senyora que em va dir, veig que també hi ha nois, homes, que llegeixen aquesta novel·la. Jo dic, evidentment que sí, i tant que n'hi ha moltíssims i que s'introdueixen a la història, per què no?
Clar.
Igual que nosaltres llegim altres novel·les que els homes són més protagonistes o únicament protagonistes. Som éssers humans, som persones, i som companys, evidentment, i convivim, i ens estimem,
mm-hmm.
i...
Les protagonistes són dones, són l'Olivia, la Magalí, la Pia i l'Elisa, que com els dèiem doncs es reuneixen per celebrar que fan 60 anys
sí.
Sota aquestes moreres en les que s'havien reunit tant, no?, l'època doncs, de la universitat, que és on
sí.
es coneixen.
Són unes moreres de Platja d'Aro, d'un xalet de Platja d'Aro.
Unes concretes, reals, existeixen, eh?
Sí, el xalet existeix. Sí, sí, és un xalet d'aquells antics del començament de Platja d'Aro, no del boom d'ara, eh? És... Sí, sí, existeixen. Dic que és de Platja d'Aro perquè és diferent també del xalet de l'Àngela, que era
sí,
de Reus.
Sí, és veritat.
Eh? Tot i que tres de les protagonistes són de Reus, si volies dir alguna cosa.
Sí, sí, no, t'anava a preguntar, de fet, els escenaris, que són molt importants, no?, en tota història, però evidentment Reus no podia deixar d'aparèixer, la teva casa, la casa teva, sí, sempre apareix d'alguna manera,
exacte,
no?
Sí.
Tres d'elles són de Reus, després se'n van a viure i de fet tenen una relació curiosa, difícil amb Reus, no? És aquell lloc on algunes d'elles no volen tornar, no?, d'alguna manera.
Per algunes qüestions, evidentment, potser en relació amb els pares, o... Sí, alguna d'elles no vol tornar per una sèrie de... Per això, bàsicament per la relació amb els pares, suposo, que és més per això, no? Uh-huh. O per, potser... Tot i que la infantesa, a les tres que havien anat al col·legi de les monges franceses, doncs s'ho havien passat bé. Havien estat... Sí. Són la Pia, la Magalí i l'Olívia. Eren molt amigues, en aquells moments eren amigues i s'explicaven moltes coses, però llavors, quan van anar a estudiar a Barcelona, es van trobar amb l'Elisa, que és de Girona, i que és una noia molt més oberta, en el sentit que coneix doncs, un altre tipus de jovent de Barcelona, i és de l'Assemblea de Catalunya, i va a les manifestacions, i elles, que venien de les monges i potser tenien el seu món més tancat, i havien anat també un any a l'institut, sí, però com que els grans de l'època tampoc no explicaven ben bé què era la situació del franquisme aleshores, sí, ni què havia passat durant la guerra, doncs es sorprenen, no?, quan veuen l'Elisa d'aquesta manera i ella els explica coses i les convenç, no? Bé, doncs...
Se'ls obre un altre món, no?, al final, sí, quan sí, surten sí, sí. De Reus per anar sí. a estudiar fora, com a tanta gent, eh?
Exacte,
i no, i en
exacte,
diferents èpoques.
Sí, sí,
clar,
sí.
Reus, evidentment, és escenari important per la història, però n'hi ha molts d'altres. Ens portes a França, a Dijon, a París, a Estats Units, a Dublín, a Londres, a Grècia, no? Ens fas viatjar molt,
sí,
també, amb aquest llibre.
També, perquè elles, com que... també han viatjat i han passat temporades en altres punts, doncs clar, és evident que si tornem a la joventut i èpoques anteriors d'elles, és lògic que coneguem els espais on es belluguen. No?
Uh-huh. I són espais que tu també deus conèixer, Maria Lluïsa, perquè realment
sí.
hi ha moments, per exemple, les passejades de l'Olívia per París, que t'hi trobes, és
sí.
una mica, ens fas el callejero.
Sí, no, és que una de les coses que m'agraden i que ens agraden amb el meu marit és viatjar, i des de molt joves que hem viatjat, i no anem allò de passada, com fer un tour, no. Sempre anem a llocs que quan els descobrim ens agraden tant que hi tornem.
Sí.
I tornem, i moltes vegades doncs, ja és una cosa de relació fins i tot amb la gent que hi viu i de convivència fins i tot, i de fer la vida doncs, d'anar al supermercat o... Clar, tot això ho coneixem molt. I a més, moltes vegades, malgrat que hi ha espais, llocs que ja els conec moltíssim doncs, i que tinc fotografies, doncs sí que convé. Quan estic escrivint la novel·la, doncs, si podem, hi tornem.
I vas.
I llavors, esclar, aquell lloc que jo recordo i que necessito per descriure potser més profundament, doncs, em serveix doncs, tornar-hi a anar, a veure, que no sempre, perquè molts ja són tan coneguts i que tinc tanta documentació...
Mm-hmm.
que potser no cal.
Clar, no, però és maco perquè al final et sents una mica llegint com que acompanyes en aquell passeig realment, no? A l'Olívia, per exemple,
sí.
no? Quan passeja per París, quan
sí.
va a diferents llocs de la ciutat. És una novel·la, ho has dit abans, és molt psicològica, és d'emocions, no? Jo també vaig anotant paraules mentre llegeixo,
sí.
jo apuntava nostàlgia, tabús, confessions, no? Són
sí,
tres paraules
sí,
que vaig anotar
sí.
més d'una vegada, no? Jo, podria ser tres paraules que definirien una mica bueno, les vides de les protagonistes de la història.
Sí, perquè aquestes dones són de la meva generació i malgrat que la meva generació vam trencar bastant amb les noies de la generació anterior, vull dir que potser eren més llançades en moltes coses, no. Malgrat que haguéssim anat a les monges, no érem nenes aturades ni massa tímides, al revés. Però, en aquella època, malgrat que vam trencar, ja et dic, moltes coses, encara existien alguns tabús per part dels pares, per part doncs, dels ensenyants, dels professors,
sí.
I llavors doncs, algunes persones podien quedar bastant marcades per les paraules d'alguna persona d'aquestes grans, no? D'altres no, potser perquè a casa seva doncs, tenien un tarannà més obert, no necessàriament doncs, feien cas de tot allò que deien les monges o tot allò que deien els capellans, no. No.
Clar.
Però algunes, doncs sí, si tenien algun secret que no havien compartit amb ningú, doncs algunes pors, ni amb els pares, doncs esclar, això pot quedar al llarg de la vida, no? Fins que no aconsegueixen alliberar-se'n.
És curiós, en el cas de la Pia, per exemple, no explicarem el què, però sí que hi ha un tema personal que ella la marca i està durant
moltíssim,
anys vivint una mica un horror, si ho podem
dir així.
I triga molts anys a deixar ella mateixa, no per influència de ningú, a dir, ostres, potser és moment de viure, de veritat. No? I ser feliç, en aquest cas.
Sí.
Ja, vull dir que aquí parles molt d'aquest tabús. Aquest diàleg amb el lector directe no? és molt interessant en aquest sentit. No? Quan ella doncs, explica el moment en què decideix dir prou a tantes coses i se li obre un món nou. No?
Això també és...
Jo crec que la història de la Pia és molt interessant dins el llibre. A nivell social també, no? Perquè bueno, jo crec que és molt actual també el debat que ens porta la Pia en aquesta història.
Sí.
Al final... També és una història de relacions entre elles, la primera, no? Les amigues. Relacions amb la parella i relacions amb la família, amb els fills, amb els pares, no? Aquí les relacions amb els pares i amb les mares
són
importantíssimes.
Bàsica, molt.
Les mares, que sempre acostumen a ser l'ase dels cops de tantes coses.
Sí, per això cada una de les mares doncs, té una part important, dintre de la novel·la, no? Perquè també els arribem a conèixer bastant.
Sí, la veritat és que sí, també. Bueno, això també conèixer les mares ens ajuda a entendre com elles actuen, no? Després, amb les seves filles, que són les protagonistes de la història. Per cert, parlant de mares i pares, li has dedicat la novel·la al pare.
Sí.
És la primera que li dediques? De totes les que tens?
Sí, és la primera que li dedico a ell sol, perquè ja havia dedicat els dos, els pares, a Dietari Secret, que és del 1990, i a la mare li havia dedicat Vora el llac, que és del 1999. A la mare li havia dedicat perquè a Vora el llac el poble de Tivissa és molt, és molt important i ella hi havia viscut d'adolescent i és un lloc que ella estima molt i que doncs, em va fer il·lusió dedicar-li. El pare no li havia dedicat cap així en solitari. No, però ell tampoc no és de dedicar els seus llibres mai.
No t'ho havia reclamat tampoc.
No, aquestes coses no. I jo, a veure, pensava que era una cosa que no hi donava importància. Jo dedico els llibres a persones doncs, que estimo, persones properes al pare, evidentment que l'estimo molt, però no li havia dedicat. I vaig pensar, no ho sé, potser no li farà gràcia, però a mi em fa molta il·lusió dedicar-li i per això li he dedicat. I la veritat és que sí que li ha fet il·lusió.
Home, ha de fer molta il·lusió que et dediquin un llibre, una història, no?
Sí.
Per cert, tenen publicat Berenar sota les moreres amb Onada Edicions, menció especial també a la portada. Sé que estàs especialment contenta més amb aquesta il·lustració que ha fet la Teresa Llorach,
sí,
no?
Sí, molt contenta. Ja la coneixia, però tampoc no fa tant de temps, perquè sobretot la coneixia quan vam treballar juntes amb Roseta, amb l'àlbum il·lustrat que vam fer juntament amb la Carme Puyol, la Teresa Llorach i jo. I vam treballar molt bé plegades i els seus dibuixos m'agraden moltíssim. I llavors ella de seguida va copsar la idea que li vaig explicar i em va fer aquest jardí amb les moreres i a la taula i el berenar.
Doncs jo el recomano, mira, estem a punt de començar el mes d'abril, que és el mes per excel·lència, no? Tenim Sant Jordi a la vista, que és un Sant Jordi estrany enguany, no? Perquè després de la Mona, eleccions, massa coses, però no deixem que res, no? Que res ens faci distreure de l'important que són els llibres i les històries. Mira, comencem doncs la ronda oficialment, Maria Lluïsa, començo amb tu. La ronda de recomanacions de cara a Sant Jordi, Enverenar sota les moreres, com els deia, Onada Edicions, una història de quatre dones i de molt més, eh?
Sí.
Però jo els recomano que s'endinsin en la vida de l'Olivia, la Magalí, la Pia i l'Elisa amb aquesta història. No tinc temps per més, ha estat un plaer tenir-te per aquí, Maria Lluïsa, vine quan vulguis.
Moltes gràcies, Mònica.
Tinguis llibre o no, eh? Tu vine. Gràcies.
Gràcies a tu.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com, en Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Herrera en Copia Tarragona, a Mónica Carrasco.
No deixem els llibres i, mira, juntem llibres i teatre aquesta setmana, que s'ha celebrat el dia també del teatre, perquè uns d'aquí casa, els d'Arola Editors, que venen sovint pel programa, han rebut un reconeixement, jo crec, important, relacionat amb la literatura i el teatre. M'acompanya avui a l'estudi l'Alfred Arola, d'Arola Editors. Alfred, què tal?
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Escolta, i felicitats, no?
Moltes gràcies.
Premiats aquesta setmana.
Premiats.
Heu rebut el Premi Honorífic Gonzalo Pérez de Olaguer per part dels Premis de la Crítica de les Arts Escèniques per la contribució a la edició dels textos teatrals. No cada setmana li donen a un premi per això, eh?
No, i a més, molt contents i sorpresos. Jo mai hagués,
sí,
perquè mai hagués pensat que ens donarien un premi a nosaltres, uns editors de Tarragona, que anem a editar llibres de teatre, que llibres de teatre, les seves ventes són molt minces, per tant, molt sorpresos, però molt contents, lògicament.
Home, sorpresos, però és veritat que editors de Tarragona, ha dit com si fóssiu aquí, no? Són petitets, no? Mm-hmm. Però celebreu enguany 20 anys, sí, i des del primer dia aposta per editar, per publicar textos teatrals. Això s'ha de reconèixer, no?
Sí, no? Està molt bé que s'hagi reconegut, i és cert, portem 20 anys editant textos teatrals i portem de llibres de teatre més de 300 llibres editats, vull dir que sí que la feina l'han fet. El que passa que no sé, sempre em sorprèn que des de Barcelona em mirin cap a Tarragona, ho dic de veritat, i més és lògic, perquè Barcelona són, l'àrea metropolitana són 4 milions d'habitants, i aquí són 400.000, vull dir, són 10 vegades més, per tant les coses passen molt més a Barcelona que a Tarragona, però és un reconeixement que ens ha agradat molt, perquè a més el premi porta el nom de González Pérez de Olaguer, que va ser un crític de teatre, que nosaltres li vam editar el seu últim llibre.
Ah, sí?
Sí, a més va ser un llibre que és un llibre molt potent, perquè es diu Els anys crítics del teatre català. Els anys difícils del teatre català, Memòria crítica, i és un llibre que, dels seus articles de l'època de la transició, per tant es veu tota l'evolució del teatre, és un llibre molt interessant, i malauradament el vam editar quan ell estava ja molt malament, perquè patia un càncer, i va ser un llibre molt emotiu, el fet d'editar-lo. Per tant, doble satisfacció, primer que et donin un premi, segon que et donin el premi que porta el nom del Gonzalo. No? Mm-hmm.
És un reconeixement important, suposo que més reconeixement encara, i el que fa més il·lusió és que el públic respongui en aquest cas. Responem els lectors, les lectores, a aquests textos, aquests més de 300 títols de teatre publicats?
Bé, això és responeu poc. No. No hi ha costum de llegir text a llibres de teatre. No hi... Últimament, el que estem fent amb les biblioteques d'arreu de Catalunya, que fan uns clubs de lectura, que nosaltres editem les obres que s'estrenaran al Teatre Nacional de Catalunya i les fem a un preu molt econòmic, sí. S'estan en aquests clubs de lectura, estan creixent moltíssim, i en aquests clubs se prepara l'obra que aniran a veure, i això van començar amb una provatura de fer-ne 300 exemplars per tot Catalunya amb tots els clubs, i ara estem amb 1.400, o sigui, s'anien apuntant moltíssima gent, i això és una cosa molt, molt recent, vull dir que aquest despertar a l'afició de llegir el teatre, perquè a més és molt interessant llegir el teatre per diferents motius. Primer perquè és molt àgil, i en sí. un parell d'hores t'has llegit una ficció i t'has fet tu el director i t'has muntat tota l'escena i té molta, molta potència. I ara també hem començat a provar al Teatre Nacional de vendre els llibres a 3 euros de l'obra que està... I també s'estan venent molt bé. Per tant, jo crec que s'està descobrint el fet de llegir teatre. I per nosaltres això, lògicament, ens agrada molt.
És fantàstic. Estem al mes de... pràcticament al mes d'abril, mes de Sant Jordi, ja anirem parlant més amb vosaltres a mesura que s'apropi el dia, però vull acabar demanant una recomanació d'alguna cosa que hàgiu publicat a Arola de teatre. Hi ha novetat, que és Benet i Jornet, no sé si és el que em vol recomanar enguany, però alguna cosa que diguis, mira, per aquest Sant Jordi, si voleu començar i llegir teatre, aquesta és l'aposta.
A mi se'm fa molt difícil recomanar, perquè a més, crec que és una mica lleig, si recomano autors d'ara, que estiguin escrivint ara aquí a Catalunya, no? Per tant, us recomanaré un llibre de la Sarah Cain. La Sarah Cain és potentíssima, és molt dura, però que realment té una força impressionant. Nosaltres hem editat diferents obres d'ella, però hem editat el Teatre Reunit d'ella, que és totes les peces. Va morir molt jove la Sarah Cain, i per tant hi ha molt poques peces, però tenim el teatre, tot el teatre complet editat, i crec que és molt, molt vigent i una força impressionant.
Doncs recomanació, com dèiem, novetat d'aquest any són aquestes obres completes també de Josep Maria Benet i editades per Arola.
I la Lluïsa Conill i el Miró, i el Josep Maria Miró, i el Marc Artigau, i,
bueno, o sigui,
i
tot,
molta gent.
Tot ho tenen ara l'editor,
no? Tot no.
Pràcticament tot.
Bastant, sí.
Bastant. Doncs, Alfred, gràcies per haver passat aquí aquesta estoneta. L'enhorabona a tot l'equip d'Arola per aquest reconeixement. I se't gira feina, aquest
doncs
abril.
Sí, com cada abril.
I que no falti,
I
no?
I que no falti, exacte.
Que ho passeu molt bé, vagi
Moltes
bé.
Gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @CopeTarragona.
Cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando.
2 minutes per arribar a la una, però no podia jo deixar de posar aquesta cançó. Els que em coneixen ho saben, que jo és que sóc molt fan de Salomé, Estefania. Sóc molt fan de Salomé i avui fa 50 anys que va guanyar Eurovisió. Amb aquell vestit, amb aquells flecos que eren ceràmica, eren de ceràmica. 14 quilos pesava aquell vestit. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
Doncs aquesta cançó que així ens dona una mica d'alegria per arribar a la una. Em queda un minutet, però no volia deixar passar, Estefania, que m'expliquis què és el més comentat ara mateix a la xarxa.
Doncs el més destacat, no?, ara mateix a Twitter seria el trending topic de Agnès Varda, sí? La cineasta francesa, bueno, que era directora de cine, Amor, als 90 anys, i va ser una de les pioneres del cine de la dona, el cine feminista, llavors.
Sí?
Amor, als 90 anys.
Carai, doncs...
I és trending topic ara.
Trending topic ara mateix, notícia d'aquest matí. És el més comentat a Espanya?
No, el més comentat és un Intel Gaming en PC components, o sigui, algo de informàtica, però que no...
Però és... no, així no...
no.
Gran tema, per tant, la notícia de l'amor de la cineasta.
Sí, perquè
la
resta no és, són sortejos.
Està la cosa avorrida, és divendres, estem a altres coses,
ja
no a Twitter, mira, així m'agrada, fem vida fora de Twitter. Gràcies, Estefania.
Gràcies, Mònica.
Fins ara. Arribem a la una amb Salomé, amb aquesta cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió. Tornem d'aquí 5 minuts després de les notícies amb la cartellera de cine.
Que estoy temblando de estar junto a ti.